D'altra banda, el Cadí La Seu ha sumat el primer triomf de la temporada a la Lliga Femenina. Es van imposar al Casademont Saragossa per 60-57. De moment, això és tot per ara. Ens actualitzem properament.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Què tal, com esteu, amics i amigues? En aquest punt comencem el Sendes número 382, un programa en el que parlem d'excursionisme, de senderisme i de viatges. Tot això en tan sols 25 minuts, per fer-ne un tastet de tot plegat. Però primer fem un repàs als continguts a través dels titulars. Les Gavarres, un massís que va de la Costa Brava a la ciutat de Girona. La seva gran extensió amaga joies, una gran concentració de dòlmens. La Maria Piferrer, tècnica del Consorci de les Gavarres, presenta dues rutes que surten de la bonica església de Santa Coloma de Fitó i que apropen a descobrir aquests monuments megalítics i moltes coses més. A l'espai de senderisme també parlem del patrimoni etnogràfic, tot i que bastant més recent, les barraques de pedra seca. Farem un recorregut a peu per Mont-roig del Camp, on podrem veure prop d'una quinzena d'aquestes construccions. Ens hi porta, com és habitual, el Xavi Tió. I avui posem el punt i final a un cicle de tres capítols que ens ha portat fins a l'arxipèlag de les Açores, territori d'ultramar portuguès. La viatgera que ens ho explica és la Marta Pujol, i avui toca la darrera entrega, dedicada exclusivament a l'illa de Terceira. Volcans, boires, hortènsies i imperios. De seguida ens ho explica. I sense més preàmbuls, engeguem el programa. I com sempre us pregunto, voleu venir amb nosaltres? Voleu fer aquest còmode recorregut? Doncs va, que marxem. Des d'una posició discreta, el massís de les Gavarres és present en la majoria d'estampes panoràmiques de la vintena de municipis que l'envolten i que corresponen a dues comarques, el Baix Empordà i el Gironès. És un espai de muntanyes arrodonides, silícies, catifa verda de suredes, d'alzines i de pinedes, d'ambient clarament mediterrani. No en va, les Gavarres són, per una banda, a tocar de la costa a Palamós i Palafrugell, i sentint-se'n prou en els seus quasi 350 quilòmetres quadrats de superfície, ja que a l'extrem oest acaricien la ciutat de Girona. Pel sud tenen a tocar Cassà de la Selva, Llagostera i Calonge, per exemple, i pel nord la Bisbal d'Empordà com a principal vila. Les Gavarres són un dels grans pulmons verds de la costa de Girona, un espai d'interès natural des del 1992. Un petit oasi de tranquil·litat en el present, però també un lloc on vivien els homes i les dones de manera més o menys estable fa uns 5.000 anys abans de la nostra era, el Neolític. Testimoni d'això en són els monuments megalítics de pedra, generalment associats a ritus funeraris que s'escampen en aquest territori. De la importància del megalitisme ens en parla la tècnica del Consorci de les Gavarres, Maria Piferrer.
El megalitisme és important a les Gavarres per un tema de densitat. Som un espai natural allà on hi ha una gran concentració de monuments megalítics. En un principi parlàvem de que en teníem més de 40 concentrats en tres punts. El punt de Fitó, que és el que hem fet aquestes dues rutes, a Calonge i a Romanyà. En els últims anys, però, han anat sortint nous punts, nous monuments megalítics, com per exemple la zona de Cassà. Per tant, ara aquesta xifra que dèiem de més de 40, doncs la podríem augmentar perfectament.
La Maria destaca que no es tracta de monuments megalítics de grans dimensions en general, tot i que hi ha alguna excepció, el conegudíssim de la Cova d'Andaina, a Romanyà de la Selva. Així, per fer-ne un tastet, des del Consorci de les Gavarres ens proposen dues rutes a peu que ens mostren aquest passat. Totes dues ressegueixen la història del poblament del massís. Es localitzen al municipi de Forallac, al Baix Empordà, i parteixen de la parròquia rural de Fitó. La primera és molt senzilla i apta per tothom, la ruta dels dòlmens de Fitó. L'altra és una mica més llarga i exigent, la ruta dels dòlmens de la Serra d'en Calç.
Permeten, doncs, de poder parlar del primer poblament a les Gavarres durant el temps del Neolític i amb els testimonis que en tenim, que són els seus llocs d'enterrament, a veure una església com a representant, doncs, del patrimoni religiós i emblema de la parròquia, que era el sistema que, de poblament que es va establir a les Gavarres a l'edat mitjana, i també veurem elements de patrimoni geològic i que ens permetrà parlar una mica de la fauna que hi ha associada al massís.
Totes dues es poden localitzar al web del Consorci, www.gavarres.cat, a l'apartat de Patrimoni Cultural. I també ho trobareu al web turístic www.visitperatallada.cat. Tenen totes plegades, les dues, la intenció d'apropar a tothom els recents descobriments al voltant del passat neolític del massís, a partir d'un projecte del Consorci amb la Universitat Autònoma de Barcelona per reemprendre les excavacions de dòlmens entre els anys 2012 i 2015. Els treballs van aportar noves informacions sobre els enterraments al neolític. La primera de les propostes és la dels dòlmens de Fitó.
És una ruta de poc més d'un quilòmetre i mig, que es pot fer en uns 45 minuts, i hi ha molt poc desnivell. És una ruta familiar, per dir-ho així. Hi ha un desnivell de 72 metres, tenim comptats, i es pot veure doncs, a l'església de Santa Coloma de Fitó, les ruïnes del Mas Puig i el dolmen del Llobinar, el qual també compta amb un conjunt d'inscultures.
La ruta dels dòlmens de la Serra d'en Calç és una mica més exigent, uns 10 quilòmetres de longitud i unes 4 hores aproximades de caminada. Passa per 10 monuments megalítics.
També comença l'església de Santa Coloma de Fitó. Podrem veure Can Marines, podem veure el Mas Calç. El Mas Calç compta amb una tipologia de patrimoni etnològic que es diu Pou de Glaç, que és molt curiós, doncs, precisament perquè això és un pou, allà on el que feien era conservar el gel que es feia en el curs d'aigua que hi ha al costat i que es feia doncs, això durant l'hivern i que la primavera s'obria i es comercialitzava. Aquesta ruta també fem una petita parada a les Roques del Duc, també parlarem de places carboneres i de dòlmens trobarem doncs, dòlmens del doctor Pericot. També veurem una cista, és un enterrament que és individual, és al revés, que els dòlmens són enterraments col·lectius, i després tot el conjunt de dòlmens de la Serra d'en Calç, el dels Tres Peus, el dòlmen Serra d'en Calç, el dels Tres Caires, etc.
Totes dues rutes comencen i acaben a la parròquia rural de Santa Coloma de Fitó, un dels punts més emblemàtics i estimats de les Gavarres. L'església, enmig d'un idíl·lic paratge de prats i alzinars, és documentada des de l'any 949. Destaca pel seu robust campanar i per l'opus spicatum, la tècnica de construcció en la que es disposaven les pedres en forma d'espiga de blat, que és present en un dels seus dos absis. Santa Coloma de Fitó era el punt neuràlgic i de referència d'un poble composat bàsicament per masos dispersos i també un espai de llegenda.
A Fitó es deia que hi havia tres gàbies amb les restes de tres lladres que van entrar a robar el mossèn que hi havia a Fitó i el van matar. Quan van agafant aquests lladres, els van sentenciar doncs, a morir esquarterats i van posar les seves restes en tres gàbies, en els tres camins d'arribada a Fitó.
Gàbies que, diu la llegenda, penjaven de les alzines que envolten l'església de Santa Coloma de Fitó. Tingui part de veracitat o bé sigui absoluta ficció, el lloc desprèn una màgia especial. Solitud, pau, tranquil·litat i verdor, entre boscos poblats per senglars i petites bestioles, torrents plens d'amfibis, molta fauna mediterrània. Potser, qui sap, la mateixa sensació d'aquest indret que van tenir els seus pobladors ara fa 7.000 anys.
Sendes.
Ja sabeu que en aquest programa acostumem a fer rutes de diversos estils. A vegades pugem muntanyes ben altes, altres vegades resseguim rius, corrents fluvials, altres vegades fem rutes més de costa, però no estàvem tan avessats a parlar de patrimoni humà, d'alguna manera, patrimoni doncs, que etnogràfic que hi ha sobre el territori i en aquest cas molt vinculat a la matèria primera, allò que tenim precisament en la Terra i que durant segles i segles l'ésser humà doncs, ha utilitzat per tal d'adaptar-ho a les seves necessitats. Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
Molt bé, tot aquest rotllo que he fet d'introducció, bàsicament per dir que avui parlarem de les barraques de pedra seca.
Ah, això mateix. Si al darrer programa parlàvem de salts verticals, amb el salt de Sallent, el més alt de Catalunya, avui precisament és tot el contrari. Us porto un itinerari ben planer, en un entorn de camps d'oliveres, ametllers i garrofers per terres del Baix Camp. En concret, ens n'anirem a Mont-roig del Camp per anar a veure barraques de pedra en seca, aquests elements constructius tan abundants a les comarques tarragonines. En concret, només el terme de Mont-roig del Camp hi ha catalogades 141 barraques, algunes declarades bé cultural d'interès local, i 5 d'elles catalogades com a bé cultural d'interès nacional. No és poca cosa. El Centre Miró del mateix Mont-roig del Camp al seu dia va dissenyar un itinerari amb una tria d'11 d'aquestes barraques, les més significatives, i la proposta d'avui les visita juntament amb algunes més.
Doncs vinga, avui anem a visitar aquestes barraques, però primer fem una mica d'introducció pròpiament a la tècnica.
La tècnica de pedra en sec era la que feien servir els pagesos per construir barraques, marges, pous, aljubs, tines, murs de separació dels camps i dels camins, etc. I el que feien era anar encaixant pedra en pedra, sense cap material d'unió com el ciment, ni guix, ni la calç. Era una tècnica que requeria coneixement i experiència, i en el cas de les barraques, calia donar a les pedres un lleuger desnivell cap a l'exterior, cap a fora, per facilitar que l'aigua de la pluja no entrés cap a l'interior, no? Normalment el portal era orientat a migdia per aprofitar el sol i posar-lo a recer de les mestralades, i damunt de la coberta s'hi acostumava a posar una capa de terra i de pedruscall on s'hi plantaven lliris de Sant Josep, que amb les arrels fines que tenien el que feia era relligar i aïllar tot el sostre.
Vinga, som-hi amb el recorregut.
Doncs la primera barraca del recorregut la trobarem en un camí carreter passat 700 metres del quilòmetre 18 de la carretera T310 als afores de Mont-roig. A la cruïlla hi ha un rètol de fons negre amb la llegenda B1, està situada a uns 90 metres camí endins. Aquí podem deixar el cotxe. És la barraca del Tutu, és petitoneta, a l'interior té just l'alçada d'una persona, planta el·líptica, uns contraforts laterals, que és una mica les característiques de la majoria de barraques que anirem passant, amb el portal, en aquest cas és d'arc d'ametlla, també anomenat apuntat o primitiu, la coberta de falsa cúpula tancada per la pedra clau i el recobriment, com dèiem, doncs de pedruscall. Llavors, el camí de les rebassades ens porta a la barraca del Morell, aquesta és de planta bessona composta, amb algunes hi trobem cocons, hi trobem fornícules a l'interior, més enllà trobem la barraca del Nan, aquesta és de planta circular, i per entre camps el camí ens porta a passar prop del barranc de la Porquerola, engorjat entre conglomerats, i poc més enllà el creuem a Gual per arribar a la barraca propera al camí de l'Aufinac. Primera barraca que localitzem, seguint una setantena de metres per un ramal que ens surt a la dreta, i a la vora hi tenim la barraca de Cal Rabosa, aquesta és de doble planta, n'hi ha com dues, una al costat de l'altra, la més antiga és la de la dreta, és destacable com a elements, és el portal té uns muntants verticals i l'arc és pla, també coberta de pedruscall, i en canvi la de l'esquerra és acabada amb falsa cúpula i coberta amb unes grans lloses, es va construir a posteriori i es va adossar a la primera aprofitant la paret que és comuna. Més enllà hi trobem la barraca del Ventanes, feta també amb grans pedres, restaurada parcialment. Passem també per la barraca dels Comuns del Pallisser, aquesta és monumental, és una de les més grans que trobem, quasi 4 metres i mig d'alçària.
Altíssima.
De planta rodona, sí, és fenomenal. El diàmetre interior és de poc més de 4 metres, també amb coberta de falsa cúpula, i el portal quasi passem sense ajupir-nos perquè és de 60 metres, i destaca la col·locació tot molt ben posada, molt harmònica de les pedres, sobretot a la part posterior. Més endavant trobem la barraca de l'Aiguader, de planta circular, també està adossada a un marge. Enllà ens posem sota una línia d'alta tensió on trobem una barraca petitona, circular, amb tres cocons a l'interior. Més enllà, la barraca del Miquel Terna. Trobem després la barraca del Jaume de la Cota.
Aquesta és una mica més allunyada, eh? Ara sí, fem com aquesta, un salt, gairebé.
Hem traspassat la carretera aquesta on començàvem la ruta, i a l'altre cantó, cap a la banda mar, cap al sud, i trobem aquesta barraca del Jaume de la Cota, que és la més espectacular de totes. Sorprèn sobretot la perfecció del contrafort perimetral i de la coberta exterior, i tot el coronament de la barraca és de terra i herbes, i a la part posterior hi ha uns graons per accedir-hi, també per si s'havia de condicionar o refer la coberta. És la més gran de tot el terme municipal, una planta circular, un diàmetre interior de 4,3 metres, no és poca cosa, i l'alçada quasi també 4 metres. Fa molt de patxoca. Més enllà trobem la barraca de les Setzevares, trobem també la barraca en espiral, la barraca dels lliris, que sobretot el recobriment està amb abundants lliris de Sant Josep, que d'aquí li ve el nom. Trobem després tota una sèrie de barraques al camí de les Terres Noves, que, en fi, ens hi podrem entretenir tota l'estona que vulguem, fins que ja circularment anirem tancant el cercle i tornar al cotxe.
Doncs vinga, anem ja molt ràpidament a fer la fitxa tècnica d'aquest itinerari, que és circular.
Això mateix.
Distància aproximada.
Posaríem uns 14 quilòmetres.
Desnivell.
I el que dèiem és desnivell positiu 120 metres, és a dir, que és quasi inapreciable.
Temps aproximat.
Unes 5 horetes, perquè fàcil que ens hi entretinguem entrant a les barraques i fent-li fotos i gaudint del panorama.
I dificultat.
Al costat mateix hi tenim el Puig de la Cabra Figa i tenim també a tocar la Serra de Llaveria, que la veritat és que es fa mirar.
Marc incomparable.
Dificultat, jo li posaria un 1 sobre 5, molt facileta.
I cartografia.
I de cartografia hi tenim un full de l'editorial Piolet, que es diu Serra de Llaveria, a escala 1-20.000, molt adequat per la zona. I tenim també, com comentàvem la setmana passada, el magnífic blog, no li mai prou ponderat, com diu aquell, del Toni Planes, que és muntanya.planesantic.org, que, com dèiem sempre, penja també els recorreguts a Wikiloc.
Gràcies, Xavi. Fins la propera.
A reveure.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
Hola, em dic Marta Pujol i us parlaré de dos viatges que vaig fer a les Illes Açores. El primer, a l'illa de São Miguel, que va ser per Setmana Santa de l'any 2016, i el segon, a l'illa de Terceira, que va ser a finals de juliol de l'any 2018.
Terceira és una de les 9 illes de les Açores, un arxipèlag que és el territori més occidental d'Europa, situat uns 1.500 quilòmetres oceà endins, referent de Lisboa. Li diuen Terceira perquè sembla que els descobridors hi van posar els peus després d'altres dues visites o d'altres dos descobriments de l'arxipèlag. Té forma rodona, un cim de poc més de 1.000 metres de desnivell i quasi 400 quilòmetres quadrats, on hi viuen prop de 60.000 ànimes. La Marta Pujol ens explica avui el més destacat que va veure i viure a Terceira, des de la seva capital, Angra do Heroísmo, i descobrint espais naturals de gran interès. No us avancem res més, millor que ens ho expliqui la Marta. Els Quaderns del Viatger, tercer i darrer capítol, dedicat a les Açores.
L'illa Terceira té aquest nom doncs, perquè és la tercera que es va descobrir, tot i que per nosaltres doncs, va ser la segona que vam visitar. És una mica més petita que l'altra i és més arrodonida. La capital doncs, es diu Angra do Heroísmo i el seu centre històric ha estat declarat Patrimoni Cultural per la UNESCO. Angra do Heroísmo té aquest nom perquè l'illa es va defensar heroicament de les diferents incursions pirates a què estava sotmesa. Llavors, doncs, la capital té pendents bastant acusats i a dalt de tot doncs, hi ha un monument dedicat a totes aquestes victòries navals que hi va haver. També al costat del port hi ha una fortalesa militar, que és un lloc privilegiat per veure els atacs que podien tenir, i encara es conserva aquesta fortalesa que es pot visitar. I la segona ciutat en importància de Terceira es diu Praia de Vitoria. O sigui que tot plegat ja et dona una mica d'idea del tarannà d'aquesta illa. El primer dia, només arribar, ens vam allotjar a l'hotel i llavors doncs, vam anar a fer un vol pel que hi havia més a prop de l'hotel i llavors doncs, vam fer la coneixença d'un capellà, el padre Francisco, que ens va fer visitar una mena de construcció que ens va cridar molt l'atenció i que són típiques de Terceira, que se'n diuen imperios. Els imperios venen a ser com capelletes, molt petitones. Per fora són normalment pintats blancs, de calç, i aleshores estan com ribetejats de colorets. Doncs un pot ser de color verd, un altre pot ser de color taronja, un altre pot ser de color blau, amb una forma molt característica, doncs, de petita capelleta, doncs, amb com una punxa, i llavors doncs, pot tenir un batent o tres, depèn, no? Però no hi pots accedir des del carrer peu pla perquè la porta està elevada. I llavors doncs, t'han de portar literalment una escala per pujar. N'hi ha per tota l'illa d'Imperios. Ens va explicar molt bé el que eren. Jo vaig interpretar que venien a ser com confraries. Llavors, doncs, cada barri o cada petit poblet té la seva i es distingeixen de seguida. Quan entres et trobes com una mena d'altar, però no hi ha cap imatge. Hi ha corones i ceptres de plata i teles de seda, i a tot estirar doncs, l'Esperit Sant. Sembla ser que estan dedicades a l'Esperit Sant. En origen era per fer culte a l'Esperit Sant i servien doncs, també una mica per fer almoina als pobres. Llavors, a l'Imperio del Padre Francisco ens va convidar a sopar aquell dia i estàvem preparant unes quantitats impressionants de carn, de vedella, que sembla ser que en origen doncs, aquests àpats eren per donar als pobres, per fer caritat, però ara jo penso que és festes restringides i privades i que, per tant, nosaltres allà hi fèiem més cosa que servei, no? Al port vam reservar també una excursió per anar a veure golfinyos i balenes, però aquí no vam tenir tanta sort, vam veure només dofins. Les balenes devien estar a l'altra illa. I llavors, doncs, aquesta, com que és de forma arrodonida, doncs sí que vam anar cap al centre. El cim més alt és a la Serra de Santa Bàrbara. Deu tenir uns 1.000 metres d'altura. Llavors, doncs, des d'aquí, doncs pots veure bones vistes de l'illa, però anant en compte també amb la boira. Vam anar dos o tres cops i un va ser molt curiós perquè vam arribar, no es veia res, estàvem a punt de baixar i llavors vam veure que la boira estava esbandint ràpidament. Correu, 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 veniu, veniu, veniu. I sí, sí, vam veure, però ràpidament, així com havia desaparegut, va tornar a aparèixer. I en canvi, doncs, no sé si al cap d'un parell de dies sí que vam veure que les condicions eren bones, vam tornar a pujar amb calma, sí que ja vam poder veure millor tot el panorama. Em va cridar molt l'atenció en tota l'illa la gran quantitat d'hortènsies que hi ha de tots colors, sobretot de color lila, però és que a vegades arribes com panys de paret sencers que et pots fer una fotografia i sembla que estiguis doncs, en un edifici que sigui ple d'hortènsies. En aquest jardí botànic n'hi havia, bé, a banda d'hortènsies, molta exuberància vegetació i molt bonica. I després, per mi, el que és la joia de la corona és també al centre, el que en diuen el Gardo Carbau, que és la xemeneia volcànica que pots baixar i visitar per dintre. Ens van dir que només se'n poden visitar tres al món. Una a Indonèsia, em sembla que van dir, l'altra a Islàndia i aquesta tercera. Llavors, doncs, lògicament, ells ens van dir que la que és més bona, més bonica, més barata, que s'hi pot arribar doncs, de manera més fàcil, perquè amb una has de caminar no sé quan, l'altra et cobra no sé quan més i tal, era aquesta. Però és que realment és espectacular. Et fiques allà dintre, baixes potser uns 100 metres de profunditat, llavors s'han originat diferents grutes o coves per allà dintre, al dintre de tot hi ha un petit llac, hi ha una humitat tremenda, contínuament van caient gotes, les parets estan tupides de molsa, et va regalimant l'aigua, i llavors, doncs clar, quan estàs a baix de tot, que tens el llac als peus, aixeques la vista i, clar, veus tota la paret amunt, com si estiguessis a l'interior d'una xemeneia, i a dalt de tot el foradet arrodonit, a través del qual pots veure el cel, la llum exterior. Ah.
Doncs amb aquesta imatge idíl·lica de les Açores, nosaltres acabem el programa. No tenim temps per més. Si us heu quedat amb ganes d'escoltar més sendes, us recordem que podeu recuperar aquest capítol i els anteriors al web de la xarxa de comunicació local, en concret a la direcció alacarta.cat/sendes-radio. Res més, rebeu una salutació molt cordial de l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta als controls tècnics de so, el Xavi Tió a la redacció i de qui us parla en Jaume Monés a l'edició i presentació. Ara sí, marxem. Gràcies per ser-hi, adeu-siau i molt bona ruta.
Veo agonizando demasiada crueldad, maldito ser humano, es capaz de asesinar a seres olvidados. Es más fácil ignorar, mirar hacia otro lado.